Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquest dissabte a la tarda, a les 5, està convocada aquesta manifestació a Plaça Universitat per reclamar aquesta baixada del preu dels lloguers. I és que la situació a l'habitatge a Catalunya i especialment a Barcelona i la seva àrea metropolitana és cada vegada més complicada. Els preus del lloguer han escalat a nivells insostenibles. Ara ho comentàvem, el preu del lloguer és de mitjana de 1.200 euros al mes, amb uns sous que de mitjana són d'uns 1.500 euros al mes. I, per tant, cada vegada és més difícil l'accés a l'habitatge. Per entendre millor aquest panorama i explorar les possibles solucions, ens torna a acompanyar aquí a l'estudi de Ràdio Estel la Marta Illraga, és investigadora de l'Institut de Recerca Urbana Hidra. Bon dia i gràcies per tornar a ser aquí.
Bon dia, gràcies a vosaltres per comptar amb mi.
A veure, per explicar-ho fàcil i clar a la gent. Clar, és que estem parlant d'aquestes situacions d'uns preus de mitjana de 1.200 euros amb un increment només del 10% en un any. O sigui, en només un any els preus s'han pujat un 10%. Com s'arriba a aquesta situació a Barcelona? Vull dir, sovint escoltem versions o exemples o no, el més suat potser de tots és aquest de que, clar, Barcelona està encaixonada entre el mar, Montjuïc i els rius a banda i banda i l'àrea metropolitana i, per tant, no pot créixer. I aquest és el gran problema. Aquesta és la causa d'aquest increment de preus?
No, a veure, és evident que Barcelona sí que té uns límits de creixement, però el problema que estem veient no és d'abast de ciutat de Barcelona, és d'abast metropolità i de tot el país de Catalunya, no? Inclús de l'Estat, és a dir, estem veient com mobilitzacions entorn a la qüestió del preu dels lloguers han sorgit, va començar a Madrid, no?, i s'ha extès a altres capitals més mitjanes fins a arribar a Barcelona, i la manifestació de demà no és una manifestació únicament de Barcelona, no? Estem veient com s'han organitzat comitès arreu del territori, estan baixant columnes des de tota l'àrea metropolitana i inclús també les províncies de Lleida i Girona. Per tant, no es pot sostenir que és un problema només de Barcelona pel fet de que a Barcelona hi hagi molta demanda, una oferta limitada, com tu deies, pel creixement natural de la ciutat. Això no es pot sostenir, no? Estem parlant d'un problema superior, i aquest problema, si podríem definir-lo de forma simple, des de fa una dècada s'han fet regulacions per a facilitar la inversió i no s'han fet regulacions efectives per limitar els preus i per generar una oferta assequible a l'abast dels sous i de les condicions de les persones que viuen i treballen a Catalunya. Mm-hmm. Aquest seria el problema.
Ara et deies facilitar la inversió i l'altre dia llegia a Twitter, ara n'hi diem X, amb una reflexió que em va fer pensar en això, que deia: potser hem de deixar de parlar d'inversió quan ens referim a habitatge, perquè inversors són aquells que agafen part dels seus diners per crear alguna cosa amb un benefici social, també amb un interès, i quan parlem d'habitatge ens trobem més aviat en especuladors, no? En gent que té diners, que compra pisos, però que aquests pisos els vol per guanyar més diners.
Exacte. Sí, a veure, els inversors també volen guanyar més diners, no? Però sí que quan entenem una inversió, com a mínim quan parlem, no, dins el sistema capitalista, el que entenem és que és una inversió per produir alguna cosa, no? És a dir, és una inversió per produir mercaderies que tindran un ús. Tindran un valor d'ús i un valor de canvi. Als inversors el que els interessa és el valor de canvi, és guanyar més diners. Però amb la seva tasca se suposa que també generen un producte, doncs, que té una utilitat social, com deies, no? O que pot tenir-la. Clar, en el cas dels habitatges no estem parlant exactament d'això, perquè el que hem vist, la inversió a la qual em referia jo, no és una inversió per construir, com sí que havia passat en el cicle anterior, i que també té les seves coses negatives, no? Ho sabem perfectament, les bombolles de construcció i els booms immobiliaris desfan el territori, tenen altres problemes, no? Però és que en aquest cas, el tipus d'inversió que s'ha fet és una inversió sobre les cases que ja existeixen, sobre el parc d'habitatge ja existent. I com bé apuntaves, no han sigut unes inversions que hagin fet, per exemple, una millora substancial en el parc. El que veiem, molts dels problemes que tenen els llogaters, és que també viuen, paguen més per viure en cases més eficients o que no han patit cap millora, no? Llavors, per això, el que podríem parlar és de rendisme, no? D'extracció de rendes, pel sol fet de tenir possessió d'un immoble. I per què es poden extreure més rendes? Doncs perquè s'han facilitat les normes, no? I s'ha generat un ambient institucional, per dir-ho així, no? Una sèrie de normatives que el que feien és facilitar precisament això, la inversió per després doncs, pujar els preus i treure'n un rendiment. I per això durant tots aquests anys la inversió més rendible ha sigut invertir en el parc de segona mà, és a dir, en els edificis que ja existien, per posar-los a lloguer. El lloguer ha sigut la inversió més rendible, sense generar res nou.
Clar, i en aquesta situació, també molt sovint, quan es parla d'aquesta regulació dels lloguers a favor dels llogaters, el que, per part de el col·lectiu en defensa dels propietaris s'acostuma a argumentar és aquest element de dir, home, però el que té un pis, el que té un que ha rebut un pis en herència, que clar, el que ens estem trobant és que aquesta situació cada vegada, sobretot a Barcelona, és més minoritària, que no es tracta d'una persona que té un pis que se n'ha comprat un segon i el que tenia primer el lloga o que l'ha rebut en herència, sinó que estem parlant de persones que es dediquen exclusivament a la qüestió immobiliària com a feina i que tenen cada vegada que acumulen més pisos, no? Que estem cada vegada tenint més grans propietaris, són els qui compren aquests pisos.
Totalment cert, no, el que dius, és a dir, del que parlem és que hi ha un 60% dels pisos de Barcelona estan en mans de persones que tenen dos o més propietats. Per tant, el fet de parlar de que hi ha una majoria de petits propietaris és un mite. El mercat en si no està dominat pels petits propietaris, sinó per persones que, com tu deies, cada cop acumulen més, perquè si avui estem parlant del 60, les previsions ens diuen que d'aquí uns anys encara seran més els pisos que s'acumularan en grans, bueno, en tenidors múltiples, que diguéssim, no? En persones que tenen més d'una propietat en lloguer. Però en qualsevol cas, jo crec que el que és important és recalcar que aquestes persones arrendadores tenen un guany extraordinari. És a dir, més enllà de dir la figura del petit propietari existeix o no, encara que sigui un petit propietari, perquè ens entenguem, les persones que tenen pisos sobrants, és a dir, tenen el seu pis en propietat en el qual hi viuen, que això és la majoria de la població de l'estat espanyol i de Barcelona també, tot i que ja estem arribant quasi a la meitat de llogateres a les grans ciutats, però bueno, en qualsevol cas estem parlant de persones que tenen el pis en el que viuen més un altre pis sobrant. Aquestes persones, amb aquests diners d'aquest pis sobrant, no fan res essencial, és a dir, és un guany extraordinari les rentes que n'extreuen. Llavors, el que no pot ser és que un guany extraordinari que no fa que aquestes persones siguin més pobres si deixen de cobrar-lo, no? Perquè hi ha hagut estudis, no? L'investigador Carlos del Clos ha fet una investigació sobre això, no? I ha comprovat que si les persones arrendadores deixessin de percebre les rendes, no baixarien de classe, no? Ens entenem. Per tant, és un guany extraordinari. També s'ha comprovat com els arrendadors d'entrada tenen un salari el doble que el dels llogaters, sense comptar les rendes que ingressen. Per tant, ja existeix una divisió, que diguéssim, de classe i social entre llogaters i arrendataris, que la renda l'únic que fa és aprofundir-la. I l'únic que fa, a llarg termini, és fer que les persones que ja tenen propietats sobrants puguin seguir acumulant-ne perquè poden seguir adquirint habitatge, tot i que hi hagi cada cop un preu més elevat de compra també, no només de lloguer, mentre que les llogateres, que dediquen una porció del sou molt elevada ja només a pagar rendes, no tenen capacitat d'estalvi i són absolutament, bueno, estan absolutament indefenses davant d'uns preus d'habitatge cada cop més alts i, per tant, mai podran accedir a un habitatge de compra, no? A no ser que heredin alguna propietat, més endavant, etcètera, no? Però ens trobem en aquesta situació.
O sigui, podem dir que és una clara diferenciació. Si tu vius de lloguer, estàs en una classe, ets classe treballadora i si tens un pis en propietat, estàs en una classe superior,
sí,
com a mínim en renda.
És interessant que diguis, no, ets classe treballadora, és a dir, el que vindríem a dir és que la possessió d'actius immobiliaris o de propietat immobiliària cada cop determina més la posició de classe. És a dir, evidentment que ens podem trobar amb propietaris, arrendadors, no? O rendistes, que també siguin assalariats i que tinguin una feina en la qual no són, doncs, són treballadors, però que tenen molt més patrimoni, no? I per tant la seva riquesa neta és molt superior a la d'un llogater, que potser és un petit empresari en el sentit de que és autònom, no? I treballa d'aquesta, doncs, manera sense ser purament assalariat. Per tant, el que veiem és això, és que la posició de classe, i no és un, això no és un fenomen que es dona, que diguéssim, només a Barcelona, Catalunya o a l'estat espanyol, sinó que es dona, doncs, en economies avançades arreu del món, no? El preu dels actius ha pujat molt en els últims anys, el capital s'acumula sobretot en el preu dels actius immobiliaris, i aquells qui tenen la capacitat de tenir aquests actius en possessió tenen posicions de classe més elevades que aquells qui no tenen aquesta capacitat. I la tendència ens diu que aquests dos grups socials cada cop es separen més. Per això parlem d'escletxa. Perquè quan tu tens una societat de propietaris forta, que diguéssim, no? Que és el que venia construint-se a l'estat espanyol durant els últims 50 anys, pots parlar de que es construeix una classe mitjana, però quan aquesta societat de propietaris es comença a desfer, perquè tens, per una banda, un grup de llogaters que creix i un grup d'arrendadors que també creix menys, perquè no deixa de ser una minoria poderosa, tens una escletxa que s'obre, no? I tens més polarització social i tens el que està passant avui dia, que és que tens mobilitzacions arreu de l'Estat, i que això, bueno, la perspectiva és que el conflicte social existent no desaparegui d'un dia per l'altre. No estem parlant d'una petita reforma que pugui solucionar aquest problema, no? És un problema de fons.
Per entendre, clar, ara parlaves que aquest increment de preus és de fa una dècada i que aquesta situació ja fa un temps que l'arrosseguem, però jo ara pensava, per anar a buscar un origen de la gran falta d'habitatge públic del nostre país, hi ha un detall, per exemple, que és que fa uns anys s'explicava que un dels elements que més que incomplien la llei de memòria històrica eren les plaques justament dels habitatges fets durant el franquisme pel Ministeri de Vivenda. Per tant, habitatges, entenc, fets amb diner públic. Durant els anys 80 també es va fer bastant habitatge públic. Per què aquest habitatge públic ara mateix no està al mercat? Què ha passat amb aquest habitatge públic?
Doncs és una pregunta molt interessant. Té a veure amb allò que vam parlar, crec, l'anterior vegada que vaig estar aquí, no? I el que acabo de mencionar de l'Espanya com una societat de propietaris, no? I és que s'han posat molts recursos públics en generar habitatge de propietat que després es privatitza i passa al mercat, o que ja d'entrada és privat, no? M'explicaré, és a dir, hi ha hagut durant molts anys una política en la qual s'ha fet habitatge públic protegit en règim de propietat, que això vol dir que les persones que hi accedeixen com a propietaris, però és que, a més, al cap d'uns anys aquest habitatge perd la protecció i passa al mercat privat. El mateix també amb habitatges dedicats al lloguer, però sobretot l'habitatge protegit de compres, el que directament, no, ha sigut, doncs, absorbit pel mercat privat i ha desaparegut entre el mar de propietat, d'habitatge en propietat. El que també ha passat per això, i això és menys tangible, no? Perquè quan parlem d'habitatge públic diem com pot ser que estigui desapareixent habitatge públic, i és molt gros, no? Però també hem de pensar en tots els ajuts fiscals, és a dir, els beneficis fiscals que hi ha hagut per la compra d'habitatges. Als anys 90, el pressupost en habitatge, un 80% d'aquest pressupost era en concepte de beneficis fiscals per adquirir una propietat, no? Llavors, sí que s'ha fet política pública d'habitatge i s'han destinat diners en habitatge, però aquests diners han anat dedicats a generar propietat privada. Llavors, avui dia que ens trobem en una situació, com dèiem, en què els llogaters ja no poden accedir a aquesta propietat, però tampoc no hi ha habitatge públic perquè els diners públics, és a dir, que hem pagat entre tots les generacions anteriors, que diguéssim, o precedents, han anat directament a l'aigüera, no? No ens hem quedat o no podem tenir ni parlar de que tenim un parc públic d'habitatge, com ara podem parlar de que tenim hospitals públics, de que tenim escoles públiques, i per tant, doncs, és la situació en la que ens trobem avui, en què no existeix una pota de l'estat de benestar tan fonamental com poder garantir un habitatge per tothom.
I l'altra gran qüestió política pel que fa al tema del lloguer és la reforma de la llei dels lloguers del govern d'Aznar, que acaba amb els lloguers de renda antiga, amb els lloguers de llarga durada, amb els lloguers que permetia que la gent visqués pagant molt poc, per un lloguer d'un pis?
Sí, això per això no és una reforma d'Aznar. És a dir, el govern, el 2013, el que hi ha és una reforma, que és el govern del PP, hi ha una reforma per acurtar més els contractes de lloguer, eren de 5 anys, van passar a ser de 3, també es va crear el 2012 la Sareb, es van fer una sèrie... Bueno, no, perdó, la Sareb es va crear el 2009, el 2012 es va crear el règim especial fiscal de la Sareb, no?, que cotitzava el 0%, és a dir, es van generar una sèrie de circumstàncies, com deia, o de context institucional, que el que feia era afavorir l'entrada de fons d'inversió i començar a generar aquesta bombolla de lloguer, que és amb la que ens trobem avui dia, no? Tot i així... El que apuntaves, no?, de la pèrdua de protecció dels drets dels llogaters es va donar l'any 85, sota un govern socialista. És a dir, el que veiem és que és el fet de generar un habitatge, o bueno, perdó, el fet de crear una circumstància en la que l'habitatge sigui fonamentalment una mercaderia, no?, i fonamentalment un actiu en propietat, és una política de consens entre el Partit Popular i el Partit Socialista, no? Si entenem com a partits que governen, no?, partits de govern a l'Estat espanyol, i per tant és una política que és coherent al llarg de les dècades, no? Els socialistes fan unes polítiques, després el Partit Popular aprofundeix en aquestes polítiques per generar encara lleis que facilitin més el boom immobiliari, però justament el que apuntava és que és la pèrdua de drets llogaters, és l'any 85, amb el famós decret Boyer, on s'eliminen els contractes indefinits. Uh-huh. Vol dir que els contractes indefinits firmats fins ara es mantenen fins que les persones que els tenen doncs, marxin del pis o morin, però ja no es faran contractes indefinits nous, s'acaba l'any 85. I és curiós perquè això és una dinàmica que no es dona només a l'estat espanyol, això es dona també en altres països, com per exemple Portugal, Argentina i altres països europeus, on espera aquesta protecció dels contractes que havia existit més o menys des de, potser inclús abans de la Primera Guerra Mundial, entre la Primera i la Segona Guerra Mundial, és quan es generen polítiques d'habitatge i on es generen proteccions fortes pels contractes de lloguer, perquè hi havia una situació d'inflació, de carestia de la vida, i els governants veien clar, o l'única solució, si no volien tenir una revolució, era controlar aquests preus i generar contractes estables. I aquesta protecció es perd als anys 80, perquè és en el moment on es comencen a, d'alguna forma, modificar les lleis perquè el sòl i l'habitatge passi a ser un actiu molt cotitzat i, si ens hi fixem, és quan es comencen a disparar els preus de l'habitatge. Als països, a les economies avançades, es dispara el preu de l'habitatge, una barbaritat a partir d'aquest moment. Llavors, parlem d'un problema molt profund, no? No és una reforma de fa dos dies, és una reforma de fa, doncs, 50 anys... que té unes implicacions importants. Bueno, 50 no, m'he passat 40 anys. 40. Estic anant molt lluny, de sobte. Però,
I en aquest ambient que tu explicaves, un altre dels grans errors o un altre dels grans problemes és que un dels principals recursos per finançar els ajuntaments també sigui els impostos que cobren per noves construccions, per vendes de sòl, per... Vull dir que el gran recurs, que la gran forma que tinguin els ajuntaments, els municipis, per guanyar recursos, per dedicar-los als ciutadans, sigui a través de fomentar la construcció. Aquest és un dels grans errors del funcionament.
Sens dubte. És a dir, hem d'entendre que, clar, durant els anys del boom, no?, de la bombolla immobiliària, hi havia una sensació de pau social perquè es donava... una situació que era com una droga política. És a dir, per una banda, tu tenies el capital clàssic, no?, productiu, molt content perquè podia retallar els salaris, ja que la gent s'anava enriquint en base al preu dels seus actius, els propietaris, que és la majoria no?, de la gent, propietaris de casa seva, veien com el preu del seu habitatge anava pujant i, per tant, li importava menys, per dir-ho així, que els seus sous s'estanquessin. Una. Dues, tens els ajuntaments feliços perquè s'estan generant plusvàlues, no?, fiscals pràcticament del res, només per la revalorització dels actius. Això genera una circumstància, no?, de tothom content, no?, les famílies tenen, que diguéssim, més riquesa, els patrons no han de pujar els sous i els ajuntaments o les administracions públiques estan contentes perquè entren impostos, no?, a través d'aquestes plusvalors que deies fiscals. Clar, tot això es desmorona l'any 2008 i ara el que tenim és una situació en la que no hi ha una bombolla immobiliària, no es pot reengegar, ja no tant per voluntat política, que hi ha la voluntat política, no? Es vol modificar la llei del sòl per afavorir la construcció, veiem com el govern està intentant d'alguna forma injectar diners per reflotar el sector de la construcció sense aconseguir-ho, perquè no estem en la situació que estàvem fa doncs, 40 anys enrere, no?, quan van començar les bombolles. Per tant, ara el que ens trobem és en una situació en la que hi ha una falta de recursos públics, mentre segueix havent-hi preus molt elevats a l'habitatge. Què es podria fer? Doncs és molt senzill. La majoria dels impostos als països de l'OCDE s'extreuen de les rentes del treball. Però acabem de dir que les rentes del treball cada cop determinen menys la posició de classe. El que s'ha de fer és extreure més impostos del patrimoni existent. És a dir, la riquesa patrimonial s'ha de gravar més. I aquí, evidentment, cada cop que algú parla, no, d'impostos sobre les herències, sobre el patrimoni, doncs hi ha una mica una reacció, no, de, oh, això el que fa és empobrir els propietaris, etc. Bé, això no és cert, no, i bueno, cal posar dades sobre la taula i demostrar-ho, però és que realment la major part de la riquesa del país, que està al sol, i que no és una riquesa produïda, això ho hem de recordar, és una riquesa d'alguna forma caiguda del cel, s'ha de gravar. S'ha de gravar perquè els ajuntaments precisament tinguin més recursos, doncs, per fer pisos socials, no només construir-ne, sinó per adquirir pisos que ja existeixen i posar-los en règim públic. Perquè el que hem de fer no és simplement construir més, és donar un altre ús a l'habitatge que ja tenim. A l'estat espanyol es va construir més que França, Alemanya, no, junts durant els anys 2000 i 2007. Doncs hem de recuperar aquest habitatge per donar-li un ús social.
Ara ho deies, eh? Sovint l'argument del sector és aquest, eh? És la... No, si s'han de baixar els pisos és perquè ha d'augmentar l'oferta, però a la vegada, quan es diu aquest argument, s'obvia, per exemple, que durant els anys que tu deies, previs a l'esclat de la bombolla immobiliària, es va construir com mai i els preus no van parar de pujar en cap moment. Vull dir... S'ha demostrat, no és que ho diguin els estudis, sinó que la pròpia realitat, no, la pròpia experiència demostra que no és una solució la de construir. Llavors, en el cas concret de Barcelona, per exemple, com es pot resoldre la qüestió del preu de l'habitatge? Quines podrien ser les mesures que podria prendre demà mateix l'alcalde Collboni o el president de la Generalitat, Salvador Illa, o Pedro Sánchez?
Clar, bé, com deies, és una qüestió de diferents nivells de govern, no? Perquè a vegades els ajuntaments no tenen tot el poder a la seva disposició, no? Però sí que, evidentment, es poden fer coses. És a dir, per començar, el topall de preus de lloguer, que no és una solució màgica, però que ara mateix té un forat gegantí amb els contractes de temporada, això és urgent que se solucioni, no? És a dir, això és una qüestió que s'ha de fer, sobretot des del Congrés dels Diputats, des de l'Estat, s'ha de posar fre en aquesta fuita que hi ha, no? I s'han de posar instruments per poder controlar el compliment d'aquesta norma, perquè si no el que passa és que deixem que les normes siguin aplicades a través dels jutjats, però hi ha poques persones que recorren als jutjats davant d'un arrendador que li està dient «Mira, et faig fora de casa i et pujo el preu». Hi ha poca gent que recorrerà als jutjats. Per tant, el que cal fer és posar instruments, i això sí que és feina, doncs, de les administracions locals, posar instruments, fer inspeccions, perquè això no passi, no? Perquè no hi hagi aquesta fuita de... Bueno, perquè no hi hagi l'incompliment del topall de preus i perquè no hi hagi aquesta fuita al lloguer de temporada un cop aquest sigui doncs, fermament regulat, no? Quan parlem de regular el lloguer de temporada, de què parlem? Parlem, sobretot, de fer que la garantia vagi a favor del llogater, és a dir, que el llogater en qualsevol moment pugui demostrar davant de l'administració que ell no està allà de pas, que el que han fet és l'han enganyat i que per molt que hagi firmat un contracte on posa que ell està de pas, si ell pot demostrar que treballa, que viu aquí i que efectivament s'està quedant més mesos dels que posa allà, doncs això automàticament passa a ser un contracte normal de la LAU, vol dir de 5 o 7 anys, no? I evidentment, sigui de temporada o no el lloguer, ha d'estar també sotmès als topalls. Això seria una manera de començar, però aquí l'únic que estaríem fent, no, és tapar aquest forat que hi ha. Per tant, no estaríem millorant molt les condicions, sinó que el que estaríem fent és, sobretot, evitar que empitjorin. Això és una cosa que s'hauria hagut de fer doncs, fa més anys, no? Des de que es va començar a posar una mica sobre la taula que hi havia un problema de lloguers, que era cap allà l'any 2016, és quan els ajuntaments i l'Estat hagués hagut de prendre la determinació de fer alguna cosa al respecte. Llavors, ara anem una mica tard. Una altra qüestió important és mobilitzar tot el parc d'habitatge que no estigui complint amb la seva funció social. Això vol dir habitatges desviats al mercat turístic i habitatges buits, i també la temporada que ara comentàvem, no? Molt important. I després, sí, doncs generar una política fiscal que doti d'instrument, de recursos a les administracions i que aquests recursos hagin d'estar forçosament obligats a invertir-los en comprar parc existent. I això és important. No estem parlant tant de construir, sinó de poder, per una banda, generar unes circumstàncies, no? Un context institucional en el que el que generi sigui un congelament i una baixada dels preus patrimonials, i a partir d'aquí, les administracions el que han de fer és entrar i adquirir habitatge públic, habitatge ja existent per augmentar la proporció d'habitatge públic. Això és una agenda que es pot fer ja, perquè ens entenguem, i que seria començar a posar les bases cap a aquest, no, cap a caminar cap a un model més sostenible de política d'habitatge, perquè clar, el que veiem ara és que la situació és insostenible. Els sindicats de llogateres estan dient que ha de baixar un 50% el preu del lloguer. Clar, això és complicat, però és el que hi ha. És a dir, és la situació que s'ha donat perquè portem 10 anys, no, d'endarreriment en polítiques valentes per realment frenar aquesta situació.
Mm. I sobre la taula també fa uns dies que s'està comentant aquesta possible vaga de lloguers. Això com es pot articular? Quina seguretat poden tenir els llogaters de fer aquesta vaga i que no pateixin encara més conseqüències per part dels propietaris?
Clar, és a dir, si jo em remeto una mica als exemples històrics que tenim, no? Els llogaters mai han tingut seguretat davant de les vagues de lloguers. Això és important entendre-ho, així com els treballadors no tenien seguretat amb les vagues laborals quan es feien a principi de segle XX perquè no hi havia dret a vaga, no? I avui dia, tot i així, també segueix sent un risc fer una vaga laboral, però evidentment hi ha uns drets. Amb les vagues de lloguers, aquest dret no existeix, o si existeix és molt restringit, només en circumstàncies com, per exemple, el meu arrendador no m'està arreglant els desperfectes de la finca, tinc dret a no pagar-li el lloguer fins que ho arregli, llavors un cop ho ha arreglat, torno a pagar el lloguer. Clar, això, ara, és veritat que a l'estat espanyol no existeix ni tan sols aquest dret, però parlem de que quan existeix el dret a vaga és molt restringit en aquests termes i no s'entén ben bé com una vaga més política, si es vol, o de protesta per les condicions generals del preu, no? És a dir, enlloc existeix el dret a fer vaga perquè et baixin el preu del lloguer. Una cosa és que tu puguis al·legar altres circumstàncies. Llavors, entenc que en aquest sentit es pot fer un treball, doncs, legal, no? amb juristes i veure quin recorregut té dins l'ordenament, doncs, el Codi Civil, etc, per fer aquest tipus de vagues més paralegals, perquè ens entenguem, però a les vagues de lloguers sempre comporten un risc. El tema és fins a quin punt el risc de fer la vaga és igual o inclús inferior al risc segur de quedar-se amb les circumstàncies actuals, que és seguir pagant un lloguer inassumible. Llavors, evidentment, l'única manera de sortejar aquest risc, no? Que el risc quin és? Doncs el risc, si no pagues el lloguer, és que et posin una denúncia de desnonament, que hi hagi un procediment judicial, etc. No? Tot aquest risc, el que s'ha de fer és mitigar-lo a través de l'acció col·lectiva, que és el que han fet sempre, no? Les vagues de lloguers han sigut no fets espontanis aïllats, sinó han estat organitzats, doncs, per organitzacions llogateres, com sindicats de llogateres, o a vegades es deien uniones, o tenien altres noms, no? Però sobretot és això, és generar aquests marcs, que diguéssim, de seguretat per les persones que, doncs, que fan aquest pas.
Mm-hmm. Marta Irraga, investigadora de l'Institut de Recerca Urbana Hidra, moltíssimes gràcies una altra vegada per tornar aquí als estudis de Ràdio Estel per explicar-nos d'aquesta manera tan didàctica i tan aclaridora tota la qüestió de l'habitatge.
Gràcies a vosaltres.
I molta sort amb la manifestació de demà a la tarda.
Ens veiem demà a la tarda.
Fem una breu pausa i ara tornem amb Rafa Sanahuja.
Ràdio Estel.